Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, ben trobats, benvinguts un dia més a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dimarts 19 d'abril, on, com sempre, farem un repàs del que ha estat l'actualitat del dia. Però abans, rep les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb l'Albert Díez als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, en Jordi Tunyón a les xarxes socials i l'Héctor García a les vies de so. Avui parlarem de moltes coses, entre elles direm adeu a les mascaretes als interiors. S'hauran de continuar portant a la feina? Aquesta és la pregunta que ens fem tots. Doncs cada empresa decidirà si continua sent obligatòria la mascareta o no, i els treballadors que no en facin cas diuen que s'exposaran a multes o fins i tot a ser acomiadats. S'han de valorar moltes coses, els riscos laborals en funció del nombre de persones en un mateix espai, les distàncies, el temps, la ventilació, i diuen també que el percentatge de vacunats a l'empresa. Avui parlarem amb Àngel Buixó, que és el president del Club CECOT de Recursos Humans. I Barcelona impulsa el Pick Me Taxi. És una aplicació per demanar un taxi al carrer. Es busca amb això reduir l'impacte ambiental d'aquests vehicles, ja que el 48% del temps que els taxis circulen per la ciutat ho fan sense clients. En parlarem amb la Marisa Teresa Carrillo, que és la gerent de l'Institut Metropolità del Taxi. I atenció amb aquesta dada. Espanya és el segon país europeu més infeliç, segons una enquesta. Només el 55% de la població d'arreu del món es declara molt o bastant feliç. Què ens fa ser més o menys feliços? Li preguntarem avui a una psicòloga, concretament a la Begoña Lizalde, que és especialista en dol i pèrdues, i ens dirà què és exactament la felicitat. I acabarem parlant d'una llibreria catalana que es troba, atenció, entre les 10 més boniques del món. Estem parlant de la llibreria La Sabateria, al barri antic de Lleida. Ha entrat en aquest top 10 del portal especialitzat Little Book Stores. Parlem amb la propietària, l'Estefania Renyer, que és propietària, com dèiem, d'aquesta llibreria La Sabateria. I abans d'entrar en matèria, què és el que fem cada dia? Doncs a les 7 i 2 minuts el que fem és anar directament a l'Agència Estatal de Meteorologia. Hi ha un canvi de temps, això és evident, després d'una Setmana Santa fantàstica, sembla que les coses canvien. La informació la té el Said Esbai. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimecres a Catalunya, cel ennuvolat o cobert amb precipitacions ocasionalment acompanyades de tempesta que seran probablement fortes o persistents a zones del Ter Sud. La cota de neu, a més, estarà al voltant dels 1.100 o 1.400 metres, acumulant gruixos significatius en punts de la Vall d'Aran per sobre dels 1.200 metres. Temperatures en descens amb valors de fins a 18 graus a Tarragona, 17 a Barcelona i Girona i 15 a Lleida. A més, al litoral, vent del nord i nord-est, amb intervals d'intensitat forta i possibles ratxes molt fortes durant les hores centrals del dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Seix, per la informació. Anem directament al Servei Català del Trànsit. Allà es troba la Mireia Camats. Bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències que dificulten les circulacions. Comencem situant a la Nacional 420. Si dona pas alternatiu a Móra d'Ebre per un accident, això provoca retencions en tots dos sentits. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. A l'AP7 hi ha 3 quilòmetres de retenció a Barberà en sentit sud. A la B30 a Cua Barberà en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord. A la C58 i a la C33 hi ha 3 quilòmetres de retenció en ambdós casos, de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C17, Cua Parets en sentit nord. A la C60 hi ha retencions d'Argentona en sentit Mataró. A la B23 hi ha retencions de Sant Just d'Esvern a l'Avinguda Diagonal d'entrada a Barcelona. A la 2 hi ha 3 quilòmetres de Cua Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha retencions entre Esplugues i Collserola en sentit Besòs per un vehicle avariat que talla un carril. A la ronda litoral, la B10, hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià a Guipúscoa en sentit Besòs i quan la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia. I a les 7 de la tarda i 5 minuts arriba, doncs, el repàs de l'actualitat del dia d'aquest dimarts 19 d'abril amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, la veu de Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Comencem parlant dels Mossos d'Esquadra, que investiguen la mort de 3 persones a l'urbanització Els Pinars de Lloret de Mar.
Sí, és una notícia que hem sabut fa molt poca estona. Les primeres hipòtesis apunten a que un home hauria matat a la dona i a la seva filla i després s'hauria suïcidat. Una hipòtesi que, en qualsevol cas, està pendent pendent de que ho confirmi la investigació. Ha estat un fill de la dona que ha donat la veu d'alerta perquè no aconseguia contactar amb la seva mare. La família era d'origen rus.
Els alumnes de primària i secundària, Iolanda, han tornat avui a classe ja sense la mascareta.
Han hagut de passar més de 2 anys per arribar a aquest moment. Els nens han portat estoicament la mascareta i ja tenien ganes de veure's les cares. Pels més petits, avui ha estat una alliberació, perquè portar la mascareta diuen que els agobiava molt. Ens ho han explicat la Noemí, el Daniel i l'Adrià, que estudien a primària.
Bien, porque ya no tienes la mascarilla.
A mí me parece muy bien porque la verdad ya me estaba agobiando mucho, ¿no? Llevarla.
Porque las mascarillas me duelen mucho, porque me apretaban tanto.
Y a mí porque a veces los cordones están muy apretados.
A mí me encantó, o sea, ya tenía el aire, o sea, ya no estaba así ahogándome con la mascarilla.
Entre els estudiants més grans, els que van a l'ESO, hi ha més reticències per deixar la mascareta i alguns han preferit esperar una mica més i portar-la com fins ara. I els pares també celebren que per fi hagi arribat aquest dia. Diuen que els nens es mereixien un premi.
Jo estic molt contenta i la veritat és que ella avui ha marxat amb un altre color de cara, amb ganes de veure les cares dels seus companys i de veure dels mestres.
És el millor dia, és com si s'empezara de nou el curso, perquè van los chiquillos contentíssimos con el hecho de que ja no lleven mascarilla, para ellos eso es la felicidad plena.
Hem de recordar que professors, personal que treballa a les escoles i els alumnes de l'educació postobligatòria s'hauran d'esperar a demà per treure's la mascareta.
I canviem de tema per parlar de que les estacions d'esquí han tancat una temporada que a Baqueira Baret qualifiquen d'històrica.
Sí, els diferents episodis de nevades puntuals han permès obrir fins a 144 dies amb una afluència de visitants que s'assembla molt a les que hi havia abans de la pandèmia. A l'estació de Baqueira han fregat el milió d'esquiadors. Xavi Oveira, director comercial, diu que ha estat l'inici de la recuperació.
Sí, tanquem, jo crec que una temporada històrica. Portant els darrers 8-9 anys que havíem fet sempre aquí entre 750 i 850.000 esquiadors. Jo crec que aquest any estarem per sobre d'aquesta xifra, que la millorarem d'una manera substancial. Tant és que la recuperació del mercat, de la gent que ve a esquiar, pues, està molt bona.
Les 6 estacions gestionades per la Generalitat han incrementat un 8% als esquiadors i Andorra Vallnord també ha guanyat un 2% de clients després d'haver perdut 12 milions d'euros degut a la pandèmia.
I els turistes han tornat a omplir Barcelona aquesta Setmana Santa, una bona notícia, però que també ha agreujat un dels problemes crònics de la ciutat.
I estem parlant de la brutícia, sobretot al centre i en els punts amb més aglomeració de gent. És habitual la imatge de papereres plenes de brossa o de mobles abandonats. No és un fet puntual i, de fet, el Joan Maria, l'Eduard i la Montse ho pateixen cada dia.
Es increíble el estado en que está la calle, las basuras, no encontramos ningún contenedor que esté vacío y nos tenemos que ir 2 o 3 calles más arriba para poderlo hacer.
No pasan a recollir las escombraries y bueno, es una situación que ya estaba malament, pero aquests dies no toca empitjorar moltíssim.
Brossa pel terra, contenidors a rebussar i això li sumes tots els guiris que han vingut.
A tot això hem de recordar que hi ha una vaga convocada dels treballadors de la neteja de Barcelona des del proper diumenge i fins al 29 d'abril. Una vaga que afectarà la neteja de carrers, recollida d'escombraries i la neteja de fons.
I la pressió de veïns i entitats ecologistes forcen a la Generalitat a renunciar a un macropolígon industrial a la Conca d'Òdena.
Després de 14 anys de polèmiques, el govern ha optat per rebaixar les pretensions inicials del projecte. Una decisió que ha caigut molt malament entre els sectors econòmics de la comarca confiaven en aquest gran polígon per reactivar l'activitat. Joan Domènech, que és president de la Unió Empresarial de l'Anoia, ens ha reconegut que no entén el rebuig dels veïns.
Que davant de la problemàtica que hi ha actualment en quant a feina, a lloc de treball, a la quantitat de truc que hi ha, al fet de que les empreses que estan ubicades aquí no poden ampliar ni poden millorar dins del territori perquè no hi ha espai, em sorprèn aquesta negativa tan forta, no?
Els empresaris defensen l'ampliació de sòl industrial en una comarca, la Conca d'Òdena, que té una de les taxes més altes d'atur a Catalunya, superant el 13%.
Més informació a COPE Ponés i a les diverses xarxes socials d'aquesta casa, de la cadena COPE. Iolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
I després de l'actualitat del dia hi ha una altra actualitat, que és l'esportiva. A les 7 de la tarda i 9 minuts tenim ja amb nosaltres l'Albert Díez. Què tal, company? Bona tarda.
Montserrat, companya, com va? Bona tarda a tothom. He tingut un déjà vu, un ensurt gran a l'entrar en aquest estudi, mirar un dels rellotges que posa les 11 del matí 55 minuts. I dic,
sí.
Però no, tenim el de l'esquerra que marca les 7 i 10 minutets i uns quants segons. Densa actualitat, en aquesta jornada d'avui dimarts, que per molts és la primera jornada d'aquesta setmana, després de la Pasqua d'ahir dilluns. Si et sembla, comencem parlant del Barça, perquè avui el club ha donat explicacions, saps, a la venda massiva d'entrades a seguidors alemanys de l'Eintracht de Frankfurt a la tornada de l'eliminatòria de l'Europa League.
Situació, què va passar exactament?
Millor que jo, que ho expliqui l'Helena Condis, perquè ha donat explicacions al president Joan Laporta. Es va parlar de, això és evident, venda d'entrades, com et deia, massiva, seguidors de l'Eintracht, però per part de socis del Barça es deia inclús des de dins del club o per part de turoperadors i gent que va accedir als mateixos seguidors des d'Alemanya a intentar i aconseguir comprar aquestes entrades.
Vale.
Titulars, explicacions que deixa Joan Laporta. Helena Condis, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda. Hora i mitja de compareixença de Laporta. Ha assegurat que el club no és culpable, atribueix la invasió d'alemanys al Camp Nou, aquests 30.000, a una reventa generalitzada i senyala directament a tres culpables. El primer, grups organitzats, especialitzats, que es van saltar els mecanismes de control del Barça que impedien comprar entrades des d'Alemanya. El segon també acusa abonats i a socis, en concret a 7.000 abonats que van cedir el seu seient i a uns 7.400 socis que van adquirir les entrades en descompte i les van revendre pel doble als alemanys. I el tercer, o una mala praxis d'un tour operador. Laporta ja ha donat les explicacions a Xavi i a la plantilla, que van acabar molt decebuts, i ha anunciat que prendran mesures per evitar que aquesta història es torni a repetir, començant per entrades nominals la temporada que ve en partits d'alt risc i en competicions europees.
Molt bé, gràcies, Helena. Resumint el que avui ha fet el Barça i les explicacions de Joan Laporta, el president resumeix el que ha passat així.
Nosaltres doncs entenem que el club no és culpable del que va passar, però sí que doncs és el màxim responsable, perquè hem d'organitzar o procurar que l'organització dels partits doncs no torni a passar mai més el que va succeir, i per tant doncs som màxims responsables del que va passar, si bé és cert, i vull insistir en això, de que el club no va vendre entrades en els alemanys.
Paraula de Joan Laporta, paraula del president del Futbol Club Barcelona.
Bueno, Albert, un Barça que, a banda d'això...
Quina setmana santa,
Sembla que serveix el títol de Lliga encefat al Real Madrid.
Sí, perquè s'han disputat 32 jornades, al Barça li queda el partit pendent davant el Rayo Vallecano, que jugarà el diumenge vinent, però clar, després de la derrota al Camp Nou davant el Cádiz, el Real Madrid és líder, 75 punts, 60. Segon el Barcelona, que més que deixar encefata que també el títol de Lliga al conjunt blanc, s'hauria de preocupar perquè perilla aquesta segona posició, és a dir, posició de Lliga de Campions. Tercer, Sevilla, 60 punts. Quart, Atlètic de Madrid, amb 60. Ja cinquè, el Betis, amb 57. Però insistim, el Barça té aquest partit pendent davant el Rayo Vallecano. Veurem què passa, perquè tenim jornada de Lliga entre setmana que arrenca avui, demà Osasuna Real Madrid i el dijous Real Societat Barça, que no és un partit, ni un desplaçament, ni un rival còmode pel conjunt blaugrana.
I en l'àmbit poliesportiu, Albert, hi ha molta activitat en el món del bàsquet perquè comencen les eliminatòries de les competicions europees.
Sí, comencem per l'Eurolliga, la màxima competició continental. Arrenquen aquestes eliminatòries amb els quarts de final. En aquest cas és un play-off que afecta el Barça, el primer de la fase regular, contra el vuitè, que és el Bayern de Munic. Eliminatòria en format 2-2-1, és a dir, dos primers partits al Palau, començant pal d'aquesta nit a les 9 de la nit. Sentim el vestidor del Barça, Nico Mirotic.
Este año, pues, tiene que ser ese primer partido, ¿no? Tenemos que ganarlo. Año pasado sufrimos, perdimos, pero bueno, supimos levantarnos muy pronto. Tiene que ser clave, pero no determinante, ese primer partido, ¿no? Así que hemos preparado muy bien para llegar a este punto. Algunos jugadores que han estado lesionados han vuelto, que para nosotros también es una gran ayuda. Yo espero... Partido difícil, pero victoria para nosotros mañana.
Esperem, el mañana és avui, les declaracions de Nico Mirotic a la prèvia. Esperem que guanyi el Barça, colpejant primer. No va tenir un playoff còmode la temporada passada davant el Zenit, i l'última i l'única baixa que té per lesió és la de Corey Higgins. Barça-Bayern, 9 de la nit. Tenim tiempo de juego, perquè ja et deia que sí, ha començat la jornada a primera amb el Mallorca a l'Alavés, 12 minuts de joc. Mallorca 1, Alavés 0. Tenim un Betis-Elx a les 9 de la nit i a 2:15, un Villarreal-València. Acabo d'explicar coses en aquest temps de ràdio i me'n vaig cap al Palau Blaugrana. Això al Palau, però atenció, a l'Eurocup, dos punts d'atenció. Estrena tècnica el Morabanc Andorra, el tercer d'aquesta temporada en competició europea. Són vuitens a partit únic. Morabanc Andorra, Budućnost de Montenegro. El nou tècnic del conjunt del Principat és Òscar Quintana.
La motxilla està demasiado cargada. O sea, no tiene piedras, tiene bloques. Pero si vamos a hacer una iglesia románica o gótica, tiene bloques. Y tenemos que ir quitando eso. Yo creo que tenemos plantilla para salir adelante y vamos a ver qué es la disponibilidad, ¿no?, de la gente y cómo están mentalmente. Que a veces un jugador puede tener calidad, se haya bloqueado y no seamos capaz de dar a la tecla para desbloquearle, hacer el reset y que juegue al nivel que todos deseamos y que todos queremos y que es fundamental para que ayude al equipo a salir de donde estamos.
S'estrena Òscar Quintana en competició europea, s'estrena la banqueta del Morabanc Andorra, va començar la temporada Ivon Navarro, acaba de dimitir David Audal. La realitat del Morabanc Andorra és que és cué de la Lliga Endesa, però no defuig d'a un partit intentar accedir als quarts de final. I també a la mateixa eliminatòria, vuitens de final de l'Eurocup, amb el factor pista també, el Joventut de Badalona, que rep el Ratiopharm Ulm d'Alemanya, amb Jack Alakovic a la banqueta. Única baixa al conjunt badaloní, Brozianski, amb un esquins al turmell esquerre. Carles Duran és el tècnic de la penya.
Sabem que guanyar ens dona seguir somiant i perdre ens porta cap a casa. Per tant, espero que siguem el més competitius possibles com hem sigut durant tota l'Eurocup. I també sabem que ve un equip que té molts punts, que tenen tres jugadors americans amb molt de talent, i que si no fem bé les coses, doncs Ulm ens pot posar problemes.
Morabanc Andorra Budućnost, a partir de 8:45 del vespre, 15 minuts abans, aquest Joventut de Badalona Ratiopharm Ulm.
I del bàsquet parlem del Godó de tennis. Actualitzem la jornada, què està passant?
Sí, jornada de dimarts, que està a punt de finalitzar si no ho ha fet. A veure, com estan en el dimarts a les instal·lacions del Reial Club de Tennis Barcelona? Juan Arias, bona tarda.
Què tal, companys? Bona tarda. Doncs una jornada dolenta pels tenistes espanyols. S'han caigut eliminats Feliciano López, Andújar, Carballés i Pedro Martínez. Només s'ha classificat el valencià Taverner, a més dels jugadors Casper Ruud, noruec, el número 2 del torneig, i l'argentí Suarman, número 6 del torneig. Per demà, el debut de Carlos Alcaraz, a totes les mirades posades en el tenista murcià, és el número 11 del món i debutarà en aquest torneig contra el jugador de Corea, Wom. Això no abans de les 4. I després, el número 1 i principal favorit per guanyar aquest godó, amb el permís d'Alcaraz, el grec Tsitsipas, que jugarà contra el bielorrus Ivanska. Això més o menys cap a les 6 de la tarda. I de moment, la jornada que no ha acabat, perquè a la pista central, a la pista Rafa Nadal, Cameron Norrie, que és el 4 del torneig, està patint per guanyar a un jugador que ve de la fase de qualificació, de la fase prèvia, i és el rus Gerasimov. De moment guanya Gerasimov 1-7-0, però Cameron Norrie està traient per igualar a un set i, per tant, anar al tercer definitiu.
Segona jornada del Godó, així està la situació. Gràcies, Arias, que vagi bé.
Que vagi bé.
I les enquestes del dia, Albert?
Enquestes al Twitter, @esportscope. Enquesta Barça, preguntem, us han convençut les explicacions que ha donat el president Joan Laporta, sí o no? Aquesta hora, 7 de la tarda i gairebé 19 minuts, guanya el no amb el 80% dels vots. I en clau perica, preguntem, després de la Setmana Santa, mantindríeu la defensa de tres centrals amb la que es va jugar el Metropolitano davant l'Atlètic de Madrid? Sí o no? Guanya el no amb el 61% dels vots.
Més informació a Cope.es i a les xarxes socials d'Esports Cope. Que vagi molt bé a treballar. Li
sí,
deixo.
Anem cap al Palau, Barça-Bayern, de bàsquet a Eurolliga. Gràcies, igualment, que vagi bé.
I nosaltres aquí a un moment, ara són les 7 de la tarda i quasi bé 19 minuts, el que farem és parlar d'aquest adeu a les mascaretes a interiors. Però la pregunta és, haurem de continuar portant a la feina la mascareta? Qui ho ha de decidir? Ara ens ho explica, no marxis.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Área Jurídica Global. Abogados de confianza. Más de 190 abogados a tu disposición. Refinanciación de deudas con bancos. Reclamación de abusos bancarios. Expertos en temas fiscales y societarios. Divorcios, herencias y cancelación de deudas. Encuentra soluciones en el 900 90 17 16.
Luis, apaga ya la televisión.
Es que me cuesta coger el sueño. Voy a contar ovejas. Una, dos...
Hay métodos mejores.
Calm Plus Melatonina. Sí, con melatonina liposomada que con una ingesta de un miligramo poco antes de irse a dormir, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Que no te den otro. Calm Plus Melatonina, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 902-217-575. Clínica Masculina Europea. 902-217-575.
Estás a solo unas horas de que Mundo Natural te lleve a casa sus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural. Llama ahora al 91-446-0000. Regalo seguro por compras superiores a 70 euros.
COPE Cataluña y Andorra.
Perquè les mascaretes deixin de ser obligatòries en espais interiors un any i nou mesos després, des del juliol del 2020 que està en vigor aquesta mesura. A partir de dimecres ja no serà necessari portar-les a excepció del transport públic, els centres sanitaris, les residències i les farmàcies, que també estan considerades com a establiment sanitari. Una de les grans incògnites, tornant a la retirada de les mascaretes a partir de dimecres, és què passarà amb els treballadors a les seves empreses? Doncs per parlar d'això tenim a l'altra banda del fil telefònic el senyor Àngel Buixó, que és president del Club CECOT de Recursos Humans. Senyor Buixó, bona tarda.
Bona tarda.
De què dependrà mantenir o no la mascareta al lloc de treball?
Pues dependrà del que diguin els experts i del que es legisli, perquè s'està pendent a l'hora demà què diu el govern o quin decret farà o quina disposició traurà en aquest sentit. Val? Això en primer lloc. Per tant, el primer que hem de fer és esperar a l'hora demà què acaba dient el govern central.
No anem molt pillats amb això? Fas servir aquesta paraula col·loquial perquè això és ja. Les empreses no estaven preparades?
Sí, anem a veure. Les empreses, pensem una cosa, les empreses en matèria de seguretat i salut laboral, des de 1995, que va sortir la llei de prevenció, i el 97, que va sortir el reglament de serveis de prevenció, van haver d'escollir o decidir com organitzaven la prevenció i la seguretat i salut dels seus treballadors.
Sí.
I això, majoritàriament, les empreses, o bé amb serveis de prevenció propi, o bé amb serveis de prevenció LIE, que són la majoria d'empreses, petites i mitjanes, doncs tenen contractats aquests serveis, diríem, amb aquests experts, no? A veure, jo diria allò de Zapatero tus zapatos, no?
Sí.
És a dir, en matèria de seguretat i salut, qui en sap? L'empresari o empresària sap de portar la seva empresa. Per tant, aquesta funció, en bona part, la té delegada als serveis de prevenció. Que, a més, no hem d'oblidar que totes les empreses, això sí, les de més de 50 treballadors, tenen un organisme també creat, que és el Comitè de Seguretat i Salut, on estan representats els treballadors i l'empresa, sota el suport i l'assessorament dels serveis de prevenció, decideixen quins equips de protecció s'han de dur a terme a les empreses, no? És a dir, la mascareta és un d'ells, però evidentment hi ha altres elements de protecció, dependrà molt de l'activitat de l'empresa, no?
Uh-huh.
Llavors, nosaltres el que aconsellem i creiem que faran la immensa majoria de les empreses és això. És a dir, per una banda, escoltar els serveis de prevenció, que ells, pel que nosaltres sabem, tenen de veure què es diu demà, no? Perquè sí. Pensem que els serveis de prevenció amb origen estan inspeccionats pràcticament anualment per la inspecció de treball. Què vol dir això? Que els serveis de prevenció, la seva activitat depèn molt de passar l'examen cada any amb la inspecció de treball. Per tant, se'n gaudiran prou doncs, de mirar de complir amb la normativa que marqui, en aquest cas, l'autoritat laboral o, en aquest cas, el Ministeri. I a partir d'aquí, ja dic, cada empresa és un món. És a dir, suposem que hi haurà empreses que potser doncs, per la forma de treballar o si estan en un lloc amb poca ventilació o allò, suposo que es recomanarà que se la segueixi important o no. I això ja depèn molt de qüestions tècniques que és difícil de generalitzar. No?
Imagino, òbviament, que s'hauran de valorar doncs, els riscos laborals en funció del nombre de persones en un mateix espai, les distàncies, el temps, la ventilació i el percentatge de vacunats. Ara que dic això de vacunats, no es poden demanar les dades mèdiques personals de qui està o no vacunat, però sí que es pot saber el percentatge, no, Àngel?
A veure, el percentatge a cada empresa no ho podem saber dels nostres treballadors. És a dir, en una empresa no es pot saber quin percentatge de treballadors tens vacunats o no. Almenys aquesta informació, a través dels propis serveis de la salut, no la tenim, les empreses. El que sí que és veritat és que, a veure, hi ha una cosa que és la que funciona a la immensa majoria d'empreses petites i mitjanes, que són la majoria, i és el boca-orella. Per tant, tothom més o menys sabem doncs, a les empreses si tenim un percentatge d'alt de gent vacunada o aquells que són més reticents, etc. Vull dir que els canals informals donen més informació a vegades que els canals formals.
Certament. El que decideixin els equips de prevenció, senyor Buixó, serà d'obligat compliment. En aquest sentit, tots aquells que es neguin a portar la mascareta, encara que s'hagi decidit el contrari, s'exposaran a multes o acomiadaments?
A veure, les mesures de prevenció que es dictaminen en una empresa són, evidentment, dictaminades per la direcció de l'empresa, però un cop, com deia abans, escoltat i veient què és el que en diu el servei de prevenció i el que el propi òrgan representatiu de les dues parts paritari, no oblidem que és paritari, el Comitè de Seguretat i Salut, dictamina. Llavors, si en una empresa es dictamina que s'ha de dur a terme un element de protecció, es digui mascareta, es digui casc, o es digui guants, o es digui ulleres, si un treballador no ho porta, és una qüestió disciplinària. És a dir, les normes en prevenció de riscos laborals s'han de complir les empreses. No poden haver excepcions, de dir, els barrets sí i els guants no, les ulleres sí i les mascaretes no. És a dir, dependrà molt de la decisió que es prengui a cada empresa. Fruit d'això, fruit del que digui. Primer, les disposicions legals, segon, els serveis de prevenció i tercer, els òrgans interns del Comitè de Seguretat i Salut que tenen les empreses.
És a dir, que l'empresa haurà d'advertir o sancionar el treballador i pot arribar inclús a un acomiadament disciplinari, si ho creu convenient, després del que diguin des del govern que està fent.
Per aconseguir un acomiadament disciplinari hem de parlar amb els que dictaminen al final, que són els jutges, És a dir, a veure, per anar a un acomiadament disciplinari per no portar mascareta ha de ser un tema molt greu. Pensem que l'acomiadament disciplinari és una falta molt greu.
Certament.
Primer hi ha les lleus, això és com el futbol. Primer hi ha l'amonestació, després la tarja groga i després, si un cas, la vermella.
Exacte.
La vermella directa és molt difícil de treure-la. I sobre que doni la raó.
El fet, senyor Buixó, que el govern és el que dona màniga ampla perquè cada companyia faci el que cregui convenient, és positiu, veritat?
Bueno, a veure, jo considero que el govern té una obligació de marcar, d'alguna manera, uns paràmetres, unes directrius, val? Després, evidentment, cada empresa és un món i cada empresa té les seves particularitats, igual que l'expressió de tota pròpia activitat. Llavors, que hi hagi un marge perquè a les empreses de mutu acord, empreses i responsables de prevenció i comitès d'empresa, delegats de personal, diguem-li el nom que siguis caient en funció del tamany de l'empresa, decideixin, doncs, home, no ens sembla negatiu, tot el contrari.
Doncs estarem molt pendents de tot el que passi. Queden hores per saber, finalment, si a l'empresa on treballem caldrà o no dur aquesta mascareta. L'agraeixo molt, president del Club CECOT de Recursos Humans, que hagi estat amb nosaltres. Gràcies i fins a la propera.
Gracias a ustedes.
Buena tarde.
Buena tarde.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Barcelona impulsa Pick Me Taxi, una aplicació per demanar un taxi al carrer. Es busca, diuen, reduir l'impacte ambiental d'aquests vehicles, ja que diuen que el 48% del temps que els taxis circulen per la ciutat ho fan sense clients. Maria Teresa Carrillo, gerent de l'Institut Metropolità del Taxi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És així? El 48% del temps que els taxis estan circulant estan sense clients a dintre el cotxe?
Doncs sí, lamentablement és així i la veritat és que amb aquesta aplicació que estem tirant endavant, doncs creiem que això es reduirà enormement, no? I per tant és bo per tots.
Ara parlarem d'aquest Pick Me Taxi, però abans també li vull preguntar, també és cert que la meitat dels taxistes de Barcelona no estan adherits a cap emissora ni aplicació per la qual cosa capten només els clients al carrer?
Efectivament, sí. De l'ordre del 50% són vehicles que sí que treballen amb les empreses de mediació que ja tenim operatives aquí a l'àrea metropolitana de Barcelona, però és veritat que l'altre 50% doncs, treballa doncs, això, pel carrer, les parades... Sí.
O sigui que l'objectiu és digitalitzar les peticions que habitualment es fan allò amb alçada pel carrer, la manera més habitual de demanar un taxi, no?
Efectivament. És a dir, l'objectiu és la digitalització de la mà alçada i, per tant, convertir aquesta petició d'una demanda de taxi i l'oferta que tenim al carrer del taxi en un vincle, per tant, amb aquest algoritme que lligarem l'oferta amb la demanda. No?
Uh-huh. També reduirem molt, imagino, l'impacte ambiental.
Efectivament, perquè clar, amb aquest objectiu de voler reduir el nombre de quilòmetres que fan els taxistes amb buit, és a dir, amb el llum verd a sobre per a la recerca de clients i de persones que vulguin agafar un taxi, doncs lògicament estarem disminuint el nombre de quilòmetres que fan i la contaminació en el carrer, no? La contaminació ambiental. A més, tot això estarà lligat a un pla de microparades i de parades que lògicament el mateix algoritme prioritzarà, a part de la distància que hi ha entre la persona que demana el taxi i els taxistes que hi hagin a l'entorn, doncs també aquells taxistes que estiguin ubicats a les parades.
És a dir, que farà més atractiu l'ús del taxi, Maria Teresa.
Efectivament, aquest és l'objectiu, eh? És a dir, que sigui més atractiu, reduint el temps d'espera, perquè com tots els taxistes estaran en aquesta aplicació, és com si quan estiguéssim al carrer veiéssim tots aquells taxistes que tenim a l'entorn, que ara no veiem, no?
Clar. Imagino que el servei ha estat molt ben rebut pel sector del taxi.
Sí, efectivament, eh? O sigui, de fet, ja fa temps que el sector del taxi ens venia al darrere per buscar una solució per intentar digitalitzar cada cop més aquest sector econòmic, no? Uh-huh. I la veritat és que ho han rebut amb molt bons ulls perquè veuen que és una solució molt important per reduir, evidentment, doncs, contaminació i costos per ells mateixos d'estar conduint en buit i lògicament per fer més atractiu en el ciutadà, al carrer, l'ús del taxi. Sí, sí.
Com funciona exactament? Primer ens hem de baixar l'aplicació. Maria Teresa, com funciona aquest PicMiTaxi?
Sí, aquesta, la PicMiTaxi és una nova funcionalitat de l'aplicació AMB Mobilitat. L'AMB Mobilitat, que té tots els modes de transports metropolitans de l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs sí, introduïm el taxi i a través d'aquesta nova funcionalitat, que serà un botó en aquesta aplicació, els usuaris que s'hagin registrat o estiguin ja registrats en aquesta APP, AMB Mobilitat, que en aquests moments ja són més de 150.000, podran doncs fer l'acte aquest de dir estic al carrer i aixeco la mà i paro un taxi, doncs sí, ho podran fer a través d'un botó, apretant un botó en el mòbil. Mm-hmm.
Un cop fet aquesta petició, el taxi què fa? Sí. De la zona rep una notificació?
Sí, els taxis que aquest algoritme ha trobat a la zona i que prioritzarà el propi algoritme en funció d'aquests elements que li he dit, reben una notificació de que hi ha una persona allà que demana un taxi. Mm. El propi algoritme assigna a un d'aquests taxis, ja li dic, per distància, per temps que està a la parada pròxima, pel nombre de PicMis, o de serveis que hi hagi fet en PicMi aquell taxista.
Sí.
Amb aquests criteris, l'algoritme tria, escolleix un taxi i llavors el taxista aquell pot acceptar el servei i el client, la persona que està al carrer, rep una notificació dient, miri, doncs el taxi li arriba, és el taxi tal, i li arribarà en un temps determinat i ens posarà el temps que arriba
pel taxi. O sigui, que rebrem el model, la matrícula i el número de llicència del vehicle per tal de poder-lo identificar i dir, aquell és el meu.
Efectivament, sí. Mm. Llavors, amb el temps que tardarà en arribar, una aproximació del temps que tardarà en arribar. Mm-hmm. També podrà veure, el ciutadà podrà veure, podrà tenir el seguiment de com està arribant aquell taxi, mm-hmm, en el moment en què ja l'ha acceptat.
Es podran sol·licitar taxis adaptats o de més capacitat, també?
Sí, això l'aplicació també ho permet, que si una persona necessita un taxi adaptat i, per tant, per persones amb mobilitat reduïda, doncs l'aplicació ho podrà seleccionar. I també si és un vehicle de més capacitat, és a dir, que de més de 5 places.
Sí. Molt bé. El que no es podrà fer són reserves amb antelació ni tampoc pagar a través de l'aplicació, oi?
No. Això, diríem, ho deixem per les aplicacions que ja estan, que ja són efectives en aquests moments i estan en servei, que són empreses de mediació, és a dir, són empreses que de l'activitat pròpia del servei del taxi, i l'únic que fa aquesta APP és la digitalització del fet aquest d'aixecar la mà al carrer.
Mm-hmm, perfecte. A partir de quan estaran disponible ja aquest PicMiTaxi?
Doncs, miri, nosaltres volem començar a fer les proves ara aquest estiu i en principi pensem que després de l'estiu ja serà operativa,
Perfecte. Doncs estarem molt pendents. El que està clar és que el taxi metropolità es digitalitza amb aquest nou PicMiTaxi. Ens hem de familiaritzar amb aquesta paraula nova, no? PicMiTaxi, aquest nou servei de l'aplicació AMB Mobilitat, que permetrà demanar un taxi al carrer, ja no caldrà allò d'aixecar la mà, ara a través del telèfon mòbil. Li agraeixo moltíssim, Maria Teresa Carrillo, gerent de l'Institut Metropolità del Taxi, que hagi estat amb nosaltres, i enhorabona per totes parts, perquè el client estarà satisfet i sobretot també el sector, que ha rebut molt bé doncs aquesta nova aplicació. Senyora Teresa, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Bueno, heu pres bona nota, no?, d'aquest PicMiTaxi. Doncs ara preneu bona nota, perquè d'aquí un moment en parlarem d'una cosa que està passant aquí a Espanya, que diuen que és el segon país europeu més infeliç, ho diu una enquesta, i que només el 55% de la població d'arreu del món es declara molt o bastant feliç. Què ens fa fer ser feliços, més o menys? En parlem d'aquí una estona, aquí a la Linterna COPE Catalunya i Andorra.
Tiempo de juego pulveriza récords en el EGM. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño siguen marcando goles y crecen más de 400.000 oyentes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo, bienvenidos a la Liga de Campeones.
Tiempo de Juego se ratifica como el número uno de la radio deportiva española, haciendo vibrar ya los fines de semana a casi 2 millones de personas.
¡Gol, gol, 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 gol!
Y a Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño sigue imparable. 730.000 personas se quedan sin dormir a diario para escuchar las informaciones y las entrevistas que solo consiguen Juanma Castaño y todo su equipo.
Mi opinión en este asunto, que ha sido tan polémica en las últimas horas...
Gracias a ti, COPE tiene el equipo número uno de la radio deportiva en España. Y por eso te decimos bienvenido. Y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio. Solo si es contigo.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Doctora Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo
la doctora
vamos?
Torrejón, bien, del Centro Médico y de Estética Starbene. Vamos bien, pero algunos han tenido que coger el pantalón de una tallita más, doctora Torrejón, después de la Semana Santa.
Es un muy mal periodo, Monse. Es muy muy malo en el sentido, y lo decíamos antes de irnos de Semana Santa, ¿no? Que en poquitos días se concentran muchos dulces muy buenos. Mm. Y entonces, claro, nos lo queremos comer todo, queremos disfrutar de todo, y luego al final vienen las consecuencias estas que tú dices, ¿no? Es decir, el pantalón o nos aprieta más o nos tenemos que comprar una talla. Entonces, ¿qué hacer en esta circunstancia? Yo voy a ser muy directa. Devolver 500 euros me puede costar más o menos trabajo, pero mucho menos que si tuviera que devolver 50.000 euros. Exacto. Pues lo mismo está con los kilos. Es decir, si la persona entró en Semana Santa ya con sobrepeso y resulta que le tiene que añadir pues 2-3 kilos de Semana Santa, yo creo que la decisión está ahí. Lo tiene que solucionar lo antes posible, porque lo que está claro es que se nos van sumando kilo a kilo, ¿no? Uh-huh. Y si la persona no tenía sobrepeso y ha cogido estos 2-3 kilitos, este paciente en concreto, o mejor dicho, esta persona, ni tan siquiera va a llegar a ser paciente nuestro porque los va a perder rápidamente. Sí que es, digamos, susceptible de venir a vernos, de hacer una visita conmigo, de informarse, aquellas personas que, ya sea porque antes de Semana Santa entraron con sobrepeso o entraron con problema de obesidad, es decir, con un exceso de peso importante, y las consecuencias de después de Semana Santa pues son peores que las de antes. Uh-huh. ¿Qué suele pasar con los kilos, Monse? Sí. Pues yo un poco se lo... Mira, ahora mismo lo hablaba con una paciente y le decía, los kilos son como las deudas. Es decir, si yo tengo que pagar una deuda y no la pago, normalmente se me acumula con los intereses. Pues lo mismo pasa con los kilos. Es decir, cuando ya tenemos unos kilitos, y sobre todo si van aumentando poco a poco, llega un momento, y que yo creo que esto muchas personas que nos están escuchando se pueden sentir identificadas, que dice, pues qué más da, ¿no? Es decir, pues si ya tengo 15, ¿de dónde va que me vaya a controlar,
claro,
ahora?
Claro.
Y esto es lo que va haciendo que, pues de 15, no te digo que sin darme cuenta, pero sí que en poco tiempo me pongo en 20, y luego ya empieza a ser un problema de entidad importante que nos da, además, muchos problemas asociados, ya sean problemas de colesterol, ya sea problemas de autoestima, ya sea problemas de tensión, ya sea problemas al caminar propiamente, ¿no? Yo hoy veía una señora que mide 1,45 m, una señora que no es que le sobraban muchos kilos, le sobraban 12 kilos, pero claro, 12 kilos en esa estatura se multiplica,
se nota,
¿no?
Claro.
Y me decía, doctora, es que yo me canso, es que me pongo a subir una escalera y me falta el aire, ¿no? Pues cada uno por sus diferentes motivaciones, yo creo que lo que tenemos que tener muy claro hoy por hoy es que si hay kilos de más, hay que intentar quitarlo lo antes posible, eso sí, con cabeza, con salud y con sentido común, porque si no, no merece la pena.
Eso es. Yo te iba a decir, Carmen, doctora Torrejón, que la mayoría de gente quiere perder peso de manera rápida y rápido. No, sí. Lo rápido, no.
Lo que pronto entra, en Andalucía, tú sabes que se dice, lo que pronto entra, pronto sale, ¿no?
Eso es.
Sí, esto suele pasar. Se buscan, porque claro, uno lo que desea es el resultado no para mañana, sino para antes de ayer. Entonces se busca lo que tú decías anteriormente, resultado muy rápido. Pues le hace el balón gástrico. Ahora empezarás a ver y escuchar publicidad, el balón, la banda, pérdida de peso sin esfuerzo, todas grandísimas mentiras que le cuentan a los pacientes, Monse.
Claro.
Porque no digo que esos procedimientos no puedan dar un resultado de pérdida de peso, lo dan. Lo único que sucede es que no tratan la causa, que si el paciente no cambia hábitos, que si el paciente no deja de ser sedentario, que si el paciente no cambia una serie de cosas, va a volver a recuperar el peso, ¿de acuerdo? Entonces, interesa hacer una pérdida de peso con salud, porque si para perder peso tengo que poner en peligro la salud, no me merece la pena, pero sobre todo que sea duradera en el tiempo. Si no, es como construir un edificio maravilloso y dejar que se derrumbe, porque luego no le hago el mantenimiento a ese edificio, ¿no? Entonces, por favor, busquen procedimientos científicos, busquen procedimientos serios. Nosotros nos dedicamos a esto desde hace más de 30 años y tenemos la satisfacción de decir que hemos ayudado a miles de personas a que lleguen a su peso forma, a que lleguen a su peso salud y que además lo puedan mantener mucho tiempo.
Eso es. Bueno, y la doctora Torrejón, ella no lo enseña, pero tiene el armario de la grasa acumulada, la grasa parda esa, que eso no te lo enseña. Pero bueno, que no. si lo pudieras abrir algún día dirías, ¿ves tú esto que hay aquí? Pues esto es lo que tú tienes aquí, en el culete. Bueno, doctora Torrejón, vamos a recordar que está usted en el Centro Médico Estético Starbene, en la calle Muntaner 252, principal segunda, y que el teléfono es el 93 414 36 31, que invitamos a que llamen porque la primera visita va a ser con la doctora Torrejón y además va a ser gratuita. Después ustedes deciden lo que quieran, pero al menos háblele a la doctora, le comenta, mire, me he comido torrija, me he comido buñuelo, me he comido huesito de santo, todo lo que había. Bueno, pues todo eso hay que eliminarlo. Doctora Torrejón, mil gracias.
Un abrazo. Otro para ti. Hasta luego. Chao. Adiós, adiós.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Felicitat és una sensació que tothom persegueix, però aquest estat d'ànim depèn de molts factors i no sempre depèn de nosaltres. Una nova enquesta a més de 20.000 persones mostra els països més feliços i els que ho són menys. De mitjana, el 67% de la població adulta de tot el món es defineix com a molt feliç o força feliç, 4 punts més que l'any 2020, quan es va originar la pandèmia de la Covid. Espanya, diuen, és el segon país europeu més infeliç, només superat per Hongria. Avui parlem amb la psicòloga especialista en dol i pèrdues, que és la Begoña Elizalde. Begoña, què tal? Bona tarda.
Hola, Montse, bona tarda.
Bueno, les dades parlen de que som força feliços, no? Un 67% de la població adulta d'arreu del món.
Pues Déu-n'hi-do, la veritat. És bona notícia.
Què és el que fa que puguem ser o no feliços, Begoña?
Bueno, jo parlaré des de la psicologia, que per alguna cosa soc psicòloga, eh?
Molt bé.
Jo crec que la nostra posició davant de la vida, una barreja del que esperem, el que ens han transmès, el que culturalment tenim al voltant i l'estructura de vida que tenim a nivell psicològic. Sí, és evident que coses com si tenim diners o no, com si estem en una guerra o no, com si ens morim de gana o no, influeixen, però jo, així en Espanya no estem tan en això, i en Catalunya et parlo des de la nostra posició, perquè davant d'una desgràcia, anem a suposar, per no dir les desgràcies actuals, pues, un tsunami, com el de l'any 2006 al sud-est asiàtic, si després de 6 mesos haguéssim fet una enquesta, a igual nivell de desgràcia material, diríem, hi hauria gent amb més percepció de felicitat que una altra.
Per al 54% de la població, Begoña, la població mundial, diu que la font més gran és, de felicitat és la salut, el benestar físic, el benestar mental, la relació amb el teu cònjuge o parella, i sentir que la seva vida té un sentit i després ho complementa tot plegat, la felicitat que aporten els fills. Estaries d'acord?
Bueno, jo, molts ni estic d'acord ni ho deixo d'estar, perquè jo què sé, si han dit això, pues han dit això. Jo el que, clar, no, el que no tinc dades és si això és una enquesta oberta, tipus, a tu te sents feliç o no, així, sense més, no? En pregunta oberta i la gent ha contestat el que li ha semblat, o si està més delimitada, tipus, a tu aquesta font concreta et fa feliç, aquesta altra, ordena-les per ordre de més felicitat a menys felicitat. Clar, no sé com ha estat muntada l'enquesta i els ítems que allà es pregunten, perquè això canviaria, diríem, bueno, no sé si canviaria bastant, però seria una dada en si mateixa. Clar, i si estem parlant de població mundial, quan molta de la percepció de felicitat va de la cultura en la que ens movem. Uh-huh. És que, no ho sé, potser hi ha un tipus de cultures que no vull anomenar cap, un tipus de cultura que aixecar-se cada dia i tenir un tros de pa és una font de felicitat veritable, no una cosa que tu penses en el cap i ai, mira, no m'ho puc queixar i que meravella. No, no, de sentiment. En canvi, altres, si no tenim quatre llagostes, no sentim que som molt exacte. Feliços. Jo què sé.
Clar.
Saps? És que això...
és molt relatiu.
És interessant com a dada i és interessant perquè ens dona l'excusa de poder-hi parlar.
Uh-huh. Per contra, segons aquest estudi, sempre les coses que més infeliços ens fan, segons aquesta enquesta a nivell global, són passar temps a la xarxa social, mudar-se a un altre país, un nou lideratge polític al país, les possessions materials i destinar temps o diners a la caritat. Això diuen que és el que més infelicitat genera.
Bueno, això, Montse, té una pinta de ser preguntes que s'han hagut d'ordenar per ordre, que és massa.
Ja.
Perquè a mi ni se m'hagués ocorrit lo de donar diners a la caritat, però com a fons de felicitat o d'infelicitat, saps? Ni se m'hagués acudit. A veure, m'agafo una de les cinc coses que has dit, eh?
Sí.
I precisament a la que va de dol. El que has dit té una mudança o una immigració és un dels dols més treballosos i més dolorosos que existeixen a la vida.
Efectivament.
I ja que estem d'estadística, per darrere de la mort d'algú o per darrere d'un trencament de parella. I el tercer ja seria això. A la qual és evident que font de felicitat no gaire. No gaire.
El tema del lideratge polític al país que ens genera infelicitat...
A veure, perdó, però em parlo una cosa que has dit abans. Abans, quan has anomenat tenir salut,
sí.
És evident, salut, dinero i amor, no?, que deien, i la relació amb el cònyuge, vull dir salut, dinero i amor. Salut és cert que és molt, molt, molt important, però també és cert que hi ha gent molt malalta i amb uns pronòstics de vida molt curts i molt xungos, amb una sensació de plenitud important. També s'ha de dir. Lo del canvi de lideratge polític, bueno, és que jo que sé, vamos, jo sí, és que donen ganes de riure. Si algú li dona felicitat un canvi de lideratge polític, vull dir, pues ho celebro, saps? Però ho trobo una mica flipant.
Uh-huh.
Home, si venim d'un lideratge polític de, no sé, d'una dictadura tirànica terrible, amb desapareguts, etcètera, pues bueno, pues un esclat d'alegria com això s'acabi, això és evident. Però els canvis de lideratge polític al nivell espanyol, diríem, o al nivell català, no són font de molt més res que de debats televisius, uh-huh. No sé com dir-t'ho.
Begoña, això podria ser que aquesta enquesta ara es publiqui perquè venim de 2 anys de pandèmia, de 2 anys que ho hem passat molt malament, que hi ha gent que no ha pogut explicar-ho, que hi ha des de metges amb baixes laborals, des de gent jove amb problemes de relació i psicològics, amb problemes per treure's la mascareta perquè a partir d'ara et veuran la cara, un llarg etcètera de coses que ens han fet molt infeliç i, de fet, hi ha molta gent que està en tractament. Potser aquestes enquestes surten ara una mica per fer-nos pujar la moral?
Bueno, està bé que això que assenyales, Montse, perquè està bé que uneixis l'època en la que hem viscut i en la que vivim amb una enquesta concreta, no? Està bé. A veure, al principi de la pandèmia, al principi de tot, fa 2 anys, ens deia, ui, això ens ajudarà a valorar més la vida i estarem millor i valorarem més no sé què. I ara aquesta enquesta seria una mica, és cert, ens està passant això o no ens està passant això? De que estem valorant més o no estem valorant més? Podria ser perfectament això que dius. Sí, sí.
Bueno, doncs ens quedem amb aquestes dades, que segons aquesta enquesta, Espanya és el segon país europeu més infeliç. Hongria és l'únic país d'Europa que supera Espanya en aquest nivell d'infelicitat.
Vull dir una cosa respecte a la felicitat dels nens.
I tant, i tant.
Moltes vegades jo em trobo a la consulta a pares que em diuen amb bona voluntat, coses com, jo el meu fill que estudi el que vulgui, però que sigui feliç. Pues, jo voldria dir a les persones que ens escolten, cuidado amb aquesta mena de desitjos, perquè la felicitat d'aquesta manera pot ser entesa com una exigència. Vull dir, com si fos el mínim, vinga, va, ser feliç és el mínim i llavors que estudi el que sigui, no? I pot ser una exigència. Jo sempre els dic, a veure, el teu fill de vegades serà feliç i de vegades no ho serà, com tothom, no? No li demanem d'entrada que ho ha de ser, com si fos una fita, no?
Doncs queda dit, i el que està clar que és una frase que, bueno, que molts segur que hauran escoltat algun cop, allò que diuen que la felicitat no és el destí, sinó el camí, i dintre d'aquest camí trobem absolutament de tot, felicitat, infelicitat, dol i un llarg etcètera de coses. I avui volíem compartir amb tu aquesta enquesta. Begoña Elizalde, psicòloga especialista en dol i pèrdues, gràcies per haver estat amb nosaltres i fins la propera.
Gràcies,
bona tarda.
José. Bona tarda.
Y en el principio fue un choque, y había que hacer un parte. La burocracia gobernaba, hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosles vehículo de sustitución. Servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
¿Cuándo llegamos?
Es normal pasar cuando preguntan por quinta vez cuándo llegamos. Pero no que sufran un accidente porque has pasado de la ITV. La ITV salva vidas, cuida el medio ambiente y evita graves consecuencias. Si no pasas, pásala.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil. Así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Gracias a ti, Ángel Expósito alcanza otro récord de audiencia en La Linterna.
1.036.000 personas buscan a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Hoy hemos querido encender la linterna desde el puerto de Marín.
Y no es el único que alcanza su mejor cifra.
Pilar García Muñiz continúa creciendo en Mediodía Cope y obtiene una nueva marca para el programa con 725.000 oyentes diarios.
Todo esto tiene que ver con la guerra de Ucrania, sí, bastante.
Por su parte, la audiencia sigue respaldando la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Crecen un 23% y ya son escuchados de lunes a viernes por 451.000 personas.
Y a la tarde se suma Fin de Semana con Cristina López Schlichting, que consigue su mejor marca con 924.000 oyentes, y Agropopular de César Lumbreras, que supera el millón.
Y por eso te decimos gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Ens afegim a les gràcies per escoltar aquest programa de La Linterna Cope Catalunya i Andorra. Salutacions de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez. I ara arriba ell, Ángel Expósito, con La Linterna. Fins demà, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Cope Catalunya i Andorra.
Keila Seguridad. Expertos en cerraduras y puertas de seguridad. Ponemos nuestra experiencia y especialización instalando los más modernos sistemas de cierre para ofrecer la máxima seguridad en su hogar. Instale una puerta de seguridad certificada CAPMA para proteger su vivienda o negocio. Entre en nuestra web keilaseguridad.es o visítenos en la calle Pallars 343 de Barcelona, donde encontrará los precios más competitivos y la mejor relación calidad-precio. Keila Seguridad, distribuidor oficial de puertas CAPMA.
Arriba al Liceu Giselle d'Akram Khan, una aclamada relectura de la mítica història d'amor del ballet clàssic amb Tamara Rojo al capdavant de l'English National Ballet. Del 4 al 7 de maig. Entrades a liceu.cat.